L'Hora Mora d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Estiu del 38, última ofensiva. Els soldats creuen el riu, l'infern a l'altra riba. Els fills arrencats dels braços de les mares, els somnis trencats en la pluja de balers. L'Ebre tenyit de sang, de l'horror fuig cap al mar. L'Ebre tenyit de sang dels joves que no...
I avui en aquest magazín de l'Hora Mora d'Ebre fem un viatge amb el temps, 80 anys enrere, fins a la matinada del 25 de juliol del 1938, quan les tropes republicanes creuaven el riu Ebre, iniciant-se així una de les batalles més crues i sagnants que ha viscut el territori, la Batalla de l'Ebre, que va ser decisiva pel final de la Guerra Civil Espanyola i que es va allargar 115 dies. Avui, justament, es compleixen 80 anys de l'inici d'aquesta efemèride històrica que va marcar un abans i un després en els que els hi va tocar lluitar-la i també al territori. Avui volem seguir recuperant la memòria en aquest seguit d'entrevistes que portem fent ja des de fa un mes aquí a la ràdio i estem molt contents de que ens acompanyi en directe als estudis el Roger Hèdia, president del Banc d'ADN dels Familiars Desapareguts de la Guerra Civil i el Franquisme. Molt bon dia, Roger.
Bon dia, un plaer.
Un plaer tenir-te un cop més per parlar de memòria a la ràdio.
Sí, i tant, i tant. El plaer és meu poder ser aquí amb altres i continuar parlant d'aquest tema que ens apassiona, evidentment.
I ens acompanya també via telefònica, que ens fa també molta il·lusió, el Josep Sánchez Cervelló, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bon dia, Josep.
Molt bon dia. Gràcies.
Benvingut a Ràdio Mora d'Ebre i gràcies per acudir a la nostra crida per recuperar una mica la memòria entre els tres en aquest programa. Josep, si et sembla, comencem amb tu. Anem 80 anys enrere i recordem breument què va passar tal dia com avui a l'Ebre, al riu Ebre.
Bé, l'exèrcit republicà va necessitar, per mantindre la flama de la guerra encesa i evitar que el govern constitucional caigués, havia iniciat, havia preparat una ofensiva per intentar impedir que els franquistes ocupessin València. De fet, ells sabien que l'exèrcit franquista volia allargar la guerra, perquè Franco necessitava que desapareixessin totes les limitacions al seu poder i, per tant, l'exèrcit de la República va organitzar aquesta ofensiva, que en teoria va ser una ofensiva sorpresa, però que en realitat no va ser tal, perquè els franquistes tenien prou informació per saber que els republicans havien posat a les ribes del riu grans contingents d'efectius militars i de material de guerra. Però els franquistes se van creure les seues pròpies mentides, que era que els republicans l'única operació militar bona que feien eren les retirades. I per tant, no van donar la importància que l'operació tenia, fins que el mateix dia 25 de juliol, per la nit, tres soldats republicans deserten per Flix, creuen lo meandre i avisen a les... són portats al comandament que havia Flix i això no els explica que els republicans estan intentant passar l'Ebre. De totes maneres, aquesta va ser la primera notícia que van tindre en aquella zona. A la zona d'Amposta se'n van enterar per la interceptació de les comunicacions republicanes i van posar unitats de metralladores que van ser els que van impedir que la Marsellesa, que era la, pogués passar el riu en aquella zona i es provoquessin pràcticament 2.000 morts, que van ser pràcticament van desfer la Marsellesa, que era una unitat de les brigades internacionals.
Josep, què va representar la Batalla de l'Ebre, aquests 115 dies de lluita sagnant pel territori? Va ser un abans i un després?
Bé, este dematí, que m'han entrevistat per Catalunya Ràdio, he dit el mateix que diré ara, que és que nosaltres estem patint les conseqüències de la Batalla de l'Ebre 80 anys després. De fet, les Terres de l'Ebre és el territori català que té el PIB més baix i és evident que això té relació en la brutal batalla que es va produir al nostre territori, perquè es van destruir les infraestructures, van destruir els camps de cultius, van eliminar les elites intel·lectuals que havia al territori. Hi havia més d'una desena de diaris a Tortosa i a la resta de poblacions, a Mora, i també a Flix. Tot això va desaparèixer, i va desaparèixer perquè els franquistes el que volien era arrasar completament i deixar sense lideratge a la gent capacitada. I per tant, això és un càstig que han pagat i que continuen pagant. I per tant, el càstig nostre és que qualsevol de la gent preparada que tenim al territori, quan acaben les universitats, quan acaben les carreres, o quan acaben el seu currículum vitae i tenen formació més que suficient, han de marxar cap a altres llocs. Han de marxar pues, cap a Tarragona, cap a Barcelona, en fi, aquí estem els dos, el Roger està a Barcelona, i a pesar de que va molt a la torre, jo, que soc de Flix, pues, estic a Tarragona.
Roger, com ho veus tot plegat?
En primer lloc, sempre és un enriquidor i és un plaer escoltar el Josep, com explica.
I tant.
Evidentment, tot el que va ser aquesta batalla de l'Ebre, que va ser, a part de tràgica, va ser molt cruel, que va castigar les nostres terres com cap terra de l'estat espanyol, i malauradament, 80 anys després, ara, crec que queda tot per fer, no? la gran part. I aquesta empremta de la derrota franquista, que Franco se'n va encarregar de deixar una empremta constant, un exemple, el monument franquista de l'Ebre, doncs malauradament no només tenim un monument franquista que ens recorda aquesta victòria nacional, sinó que tenim desenes, centenars, milers de cossos escampats per les muntanyes de l'Ebre esperant que siguin recuperats. I aquesta és l'empremta psicològica, l'empremta humana, que passats 80 anys, evidentment, continuem sent perdedors. I avui ja continuem sent perdedors, no només nosaltres, sinó els nostres avis, els nostres tiets, els nostres padrins, doncs porten aquesta empremta, que han perdut la guerra i que no la guanyaran fins que els seus tornin a casa.
Un exemple de, Josep, de que la ferida segueix ben oberta 80 anys després, que són molts anys.
Bueno, sí, clar, aquí hi ha una responsabilitat claríssima dels governs de la democràcia, tant de l'Estat com de Catalunya, que no van fer la feina que havien de fer al seu moment. És a dir, el que no és normal és que siguéssim el segon estat del món que té més desapareguts per conflictes. I és evident que bueno, pues, un sector de la societat que va guanyar la Guerra Civil i que es va aprofitar de la Guerra Civil, perquè els grans noms empresarials de les grans empreses són descendents del franquisme, i estos són i esta penya no, bueno, pues són els que diuen que ells no donarien un duro perquè traguessin a Franco del Valle de los Caídos, ni donarien un euro per a traure els morts de les fosses. Evidentment, la immensa majoria dels morts que tenim a l'Ebre i al Priorat, que és la zona de l'estat on hi ha més cadàvers, bueno, pues això s'hauria hagut de solucionar. És a dir, perquè els morts que hi ha allà són els nostres morts, no són els seus morts. Els franquistes ja es van preocupar de treure els seus morts i enterrar-los dignament. I nosaltres, bueno, passats aquests 80 anys, continuem en la mateixa situació. I és un desastre. És un desastre perquè nosaltres tenim una formació judeocristiana en la qual treure el mort i del d'un lloc on està mal enterrat i portar-lo en un lloc decent, això reconforta les famílies i permet que el puguin anar a veure, els permet portar flors, si un és catòlic o religiós, resar-li les oracions pertinents, etc etc. Tot això ho tenim per fer. I hi ha una altra qüestió. Jo recordo que la primera vegada que vaig anar a Berlín, vaig anar a veure allà on estava la Gestapo. Què quedava de l'edifici de l'Estapo? No quedava res, només unes línies traçades al terra que explicaven quin edifici era, com era, però dins hi havia, és a dir, allà on havia estat la Gestapo, hi havia un altre edifici de fusta en el qual se feien exposicions sobre els crims dels nazis, sobre les tortures que sometien a la gent, sobre les educacions sumàries que practicaven, etc, etc. I hi havia centenars d'escoles allà dins. Aquí ningú s'ha preocupat perquè hi ha un relat exacte del que va passar. És a dir, el fascisme internacional se va sublevar contra un règim constitucional i contra un règim democràtic que havia guanyat les eleccions. I a pesar de tots els esforços que fan els neofranquistes d'explicar que l'any 36 les eleccions van ser fraudulentes i no sé què més, això, tot això és mentira, però com que una, com diu Goebbels, una mentira mil vegades repetida se converteix en veritat, hi ha un grapat d'esta tropa que no entra al sol ni de conya. I això també és una responsabilitat dels governs de dretes i d'esquerres que ha hagut a Catalunya, dels dretes i esquerres que ha hagut a l'Estat i que no han fet cap pedagogia de res. I per tant, vull dir, vas a algun lloc i segons el que et diuen, és a dir, me'n recordo una vegada que venia a una tesi doctoral en una universitat de Madrid, a la Sant Pablo Ceu, que em vaig trobar de president del tribunal el Ricardo La Cierva, que era un tio que va ser ministre de Franco, no, ministre de la Transició, i que este me va dir, estoy completamente en desacuerdo con usted, yo le voy a dir, home, no les pot dir que estés d'acord vostè i jo, és impossible. Però clar, te vull dir, continuen repetint la matraca de que la república va ser molt assassina, els que van ser assassins van ser ells, que van, encara l'any 1975, encara Franco, va matar a tres membres del FRAP i a dos de ETA.
Jo crec que tot el que diu Josep, només per complementar, és evident que aquí a l'estat espanyol hi ve una gran diferència, com comentava Josep, amb el tema d'Alemanya, amb el tema d'Itàlia, és que aquí el feixisme va guanyar. No va ser l'únic lloc d'Europa on el feixisme va guanyar i després aquesta manipulació de la transició, que va ser un engany cruel també.
Sí.
A mi m'agrada parlar no de transició, sinó de transacció. Quan l'aparell franquista va transaccionar a la democràcia d'una nit al dematí. I aquesta és la realitat per entendre com aquest aparell franquista se va vestir o es va disfressar de demòcrata fins al dia d'avui. Jo crec que ha quedat demostrat que aquest PSOE, aquest partit que s'anomenava de l'esquerra més pura espanyola, ha quedat demostrat que quan el perill de la nació ha estat en perill, ha votat al costat de Ciutadans del Partit Popular a un article indecent com és el 155. I per altra banda, també estic molt d'acord amb el teu posicionament, que aquí hi ha hagut doncs, una manca de compromís polític i una manca de voluntat d'afrontar doncs, una postguerra, no?, en temes democràtics, en polítiques de memòria democràtiques, d'intentar reparar les famílies. I aquí el que han fet és, per un costat, oblidar les fosses i per l'altre, doncs, fer espais de memòria o homenatges amb l'intenció de no moure un dit per fer totes aquestes exhumacions. No? I per l'altra banda, comparteixo molt el que diu Josep, quan ha parlat que tenim un talent excepcional a les universitats catalanes, molts d'aquests joves que tenen que marxar fora de Catalunya, fora de l'estat espanyol, doncs el que cal és que es quedin aquí. I això només pot respondre a tindre unes polítiques de memòria democràtiques i transversals amb les quals no només actuï el govern, sinó també que actuï des de la base. Jo penso que és fonamental que la ciutadania s'impregni de la memòria històrica. I quan la ciutadania tingui integrada aquesta memòria, també les entitats, els ajuntaments, els consells comarcals i després sí, sota paraules del govern, de tu a tu amb les universitats catalanes, que és fonamental que el coneixement i el talent doncs, pugui operar també amb polítiques democràtiques de memòria.
És que totes aquestes polítiques que els polítics no han tirat endavant, no? Sembla que el poc que s'ha pogut fer ho han fet entitats i particulars, no? Com per exemple vosaltres amb el Banc d'ADN i altres associacions, no? que han lluitat per la memòria, per intentar que s'obrin fosses, Roger.
Sí, és així, no? Moltes vegades n'hem parlat en aquesta casa, no? A la Ser de Mora d'Ebre, dels nostres orígens,
sí.
I recordo que diem que estem esperançats, però mira, ara farà 7 anys que vam donar la primera mostra a la Universitat de Barcelona, i he de dir que a nivell familiar estem al mateix punt.
No s'ha avançat.
No s'ha avançat, sí que ha hagut un increment a Catalunya des dels últims 2 anys i amb l'arribada del conseller Romeva, que ha hagut una declaració de voluntats més i pragmàtica amb un pla de fosses, i Josep també ens ho explicarà, amb aquest pla de fosses que s'ha actualitzat a l'Ebre, gràcies a Josep, i s'ha fet bé, però, malauradament, continuem sense tindre identificats, i quan dic que està al mateix punt és perquè tinc la sensació que la meva padrina, que té 88 anys, doncs que no sé si el veurà ja, i això és molt greu.
Què diu la Roser?
La Roser diu, pobra, que ella ha fet tot el que toca, no? Que és donar aquesta mostra d'ADN, i ara espera, perquè ella, com he dit moltes vegades, el que voldria és, en vida, poder enterrar el seu pare, al ninxo i a la seva mare. Mm-hmm. Per tant, jo, ras i curt, polítiques de memòria no són polítiques ambientals i polítiques de fer carreteres i plans urbanístics, no, no. Les polítiques de memòria són sentiments, és humanitat. I mai podrem... És a dir, jo sempre dic, qui intenti polititzar la memòria va molt equivocat, mm-hmm. perquè la memòria és de les persones i els seus descendents, i és de la ciutadania. Per tant, en aquest sentit, hem de continuar treballant. I el que demanem, no és que ho demanem perquè som uns il·lustres que venim aquí a escollir el sopa d'all, no, no, és que demanem el que han fet a Sud-amèrica, el que s'ha fet als Balcans, el que s'ha fet en definitiva a tots els conflictes bèl·lics, quasi tots, perquè Cambodja i l'estat espanyol són els únics que no s'ha fet, mm-hmm. i el clar exemple que aquí no s'ha superat és que és una vergonya que el 2018 encara haguem de debatre el franquisme. El franquisme i el feixisme no es debat, s'elimina, i això ho dic amb tota aquesta porta que s'ha obert ara pel PSOE, que si s'ha de treure Franco, que tal. D'acord, s'ha de treure Franco, però abans de treure Franco d'un lloc on ell va construir com a la victòria nacional, és treure els 34.000 republicans que hi han enterrat ell contra la seva voluntat.
Mm. Josep, parlant precisament de tot el tema de les fosses que dèiem ara amb el Roger, va ser la persona encarregada de dirigir aquest estudi de geocalització i posterior documentació de les fosses de l'Ebre i el Priorat. Va ser, crec que ara fa 2 anys, va ser un encàrrec de la Generalitat. Com, recordem una mica com va ser aquest treball i en quin punt ens trobem. Es va obrir la fossa de Miravet, però no s'ha tirat res més endavant, no?
I prou. Mm. Bueno, jo crec que des de la direcció general el que es volia fer era una campanya de màrqueting. Això ja ho han fet, però no s'ha substancialitzat en res. És a dir, alguna cosa havien de fer a l'Ebre perquè és allà on hi ha més morts per quilòmetre quadrat, però han obert una fossa i prou. I per tant, vull dir, clar, això perjudica els familiars, perjudica els que ens vam dedicar en cor i ànima a buscar a llocs on hi havia molts cadàvers i altres llocs que només hi havia un, però també els geolocalitzaven perquè tothom té dret de saber on són els seus familiars, i bueno, però això no ha tingut continuïtat. Jo crec, no sé si és que el pressupost és minso o si la voluntat política dels que dirigeixen la Direcció General de Memòria a Catalunya no tenen molt clar què és el que han de fer.
En aquest sentit, Josep, m'estic totalment d'acord amb tu. Jo penso que la memòria no pot ser un màrqueting polític. Ho he dit abans, eh? Que intenti polititzar la memòria, tant d'un costat com l'altre s'equivoca. És a dir, jo crec que estem tots una mica cansats i quan parlem... I escolta'm, i parlem clar perquè som de l'Ebre i aquí tenim tot el merder, no? On tenim tota la feina per fer, on tenim 40, 50.000 o 60.000 cossos mal enterrats i no sabem quants, però estic segur que són moltíssims, i no ens podem quedar amb un titular, que de quan ens diguin un titular que s'ha obert una fossa, no.
Sí, sí.
El concepte és al revés. La ciutadania ha de fer partícip d'aquest projecte. No hem de donar titulars als mitjans de comunicació de que ara estem obrint una fossa, no. És que això s'ha de normalitzar. I fins que no aconseguim normalitzar, impregnar a l'ADN dels ciutadans de Catalunya que tenim un deure per fer, no ho aconseguirem. És a dir, aquí hi ha dues maneres de fer-ho. Veu malament. Malament és com s'està fent, entre cometes, ara, que és destinar un diner públic a unes polítiques públiques, però que no són participatives per la ciutadania. I fent-ho bé és el contrari. Que aquestes polítiques comencin de la base, que la ciutadania proposi, que es facin taules de debat i que diguin, per exemple, què costaria fer una campanya de recollida de restes en superfície a pàndols o a cavalls. Mm. No costaria res. Una mínima formació amb aquest grup de gent voluntària, de que han de fer si ho localitzen, i es va un dissabte i un diumenge i avancem moltíssim. Per això dic que és un tema de voluntat política i voluntat de fer-ho bé.
Sí, sí.
I és així?
Estic d'acord amb tu, Roger, ja ho saps que... Ens ha mantingut sempre molt bé perquè, bueno, és a dir, és una necessitat de decència democràtica, és una necessitat de país, és una necessitat d'entendre en quin context se va produir això i com estem ara. Que vull dir que hòstia, no hem avançat res, ho hem avançat tan poc que no mereix que diguéssim que hi ha cap avançament. I estic absolutament d'acord, és a dir, els projectes que són de país, la gent hi ha de participar, i perquè la gent hi pugui participar s'han d'obrir finestres perquè la gent, les associacions, les entitats culturals, les universitats hi puguin participar de manera clara. Jo crec que hi ha un cert dirigisme polític en el cas que ens ocupa, molt mal portat. És a dir, sincerament, si hagués de valorar la tasca que ha fet la direcció general, doncs, bueno, seria bastant llestimós que ho fes, m'entens? Perquè no crec que hagi estat per la labor en cap moment.
El que dius, Josep, jo penso que el que resumim, el que sentim, no? Els ebrencs, el que sentim, i pensem així perquè ho vivim, perquè ho portem al nostre ADN. Perquè, ho repeteixo, estem parlant dels nostres familiars, d'aquells que fa 80 anys van perdre la vida amb les ungles i amb les dents defensant la República, per defensar aquest territori, i ho portem dintre. I ho diem perquè ho sentim. Nosaltres no hem de vendre aquí... No, nosaltres ho sentim, i com que ho sentim ho expressem d'aquesta manera, i no ho oblidem. Tots aquests ossets, tots aquests cranis, tots aquests fèmurs que han escampats per tants i tants llocs de les Terres de l'Ebre, tenien pares, tenien fills, tenien germans, tenien cosins, i és indigne, i va contra tota lògica humana, que tractem aquestes restes com si fossin branques, com si fossin fulles, com si fossin qui sap què. I pensant en aquest concepte, jo crec que algú hauria de fer una gran reflexió i dir, escolti'm, visitin l'Ebre, mirin què hi ha, i a partir d'aquí construïssin les polítiques de memòria. No ho fem del res. No construïm les polítiques de memòria i vinguem a l'Ebre a fer un acte a l'any per dir que sí que ens saps molt greu que fa 80 es va passar la guerra.
És que aquesta reflexió que està fent el Roger és molt bona, perquè nosaltres tot això ho hem viscut des de petits, no? Que qui més qui menys té un familiar que va perdre un familiar a la batalla de l'Ebre, i per tant ho tenim molt interioritzant, però aquestes polítiques s'estan fent des de la capital, des de Barcelona, i el que deia el Roger, es veuen els ossos com això, ossos, i no les persones que eren i totes les històries que hi ha al darrere i al davant també, no?
Jo ho tinc molt clar. Ara tots sabem que tots, la majoria del poble de Catalunya, volem un país nou, no? Un país lliure, és evident, una república. Però pensem una cosa, mai podrem construir una república tinguent tota aquesta empremta per fer, que tothom ho entengui. És a dir, sempre ho explico, podem fer una república més lliure, més digna, més justa, però una república forjada amb tot el patiment i la injustícia que aquests milers i milers de persones va patir fa 80 anys, defensant el que més estimava. Primer, la república democràtica; segon, la terra; i tercera, la llibertat.
És una delícia estar escoltant i gaudint d'aquestes dues persones a la ràdio, de vosaltres, però hem d'anar acabant perquè no ens queda temps, la ràdio és així, però a mi m'agradaria que abans d'acabar tots dos, primer Josep i després el Roger, demanéssiu un desig, no? Ara són 80 anys, ha de representar un punt d'inflexió. Què demanaríeu per a l'any que ve, ja mateix?
Bueno, sí, jo el que demanaria és que el compromís que es va fer per a traure els nostres morts de les cunetes i dels camps de cultiu i dels barrancs i de les espones, que això se faig una vegada. I mentre això no es faig, no tindrem la consciència tranquil·la. I evidentment, si no fem això, ens convertirem una altra vegada en sers que empatitzen poc en la humanitat i en la justícia. I nosaltres necessitem empatitzar en les causes justes. I, evidentment, van perdre la república perquè es van coaligar tots els fascistes que havia al planeta. Això és el que jo voldria, que ja sé que el Roger també vol i que volem la immensa majoria de les persones de bé, que és que els nostres familiars vagin als llocs on han d'anar i no continuïn en aquesta itinerància.
Roger, un desig compartit, em sembla, no?
Totalment, no? Jo subscrip una per una totes les paraules que ha dit Josep, i en el meu cas només demano justícia, i només demano una cosa ben simple, i entenc que la gent m'entengui. La gent, quan parla de memòria a Catalunya, ha d'entendre que la memòria es diu Terres de l'Ebre. Només demano aquest desig, que la memòria sigui entesa des del coneixement de les Terres de l'Ebre i sigui dirigida pels intel·lectuals, els experts com el Josep Sánchez Cervelló, aquesta gent que tenim experta, que pot aportar un coneixement i que aquestes polítiques noves s'han de fundar amb aquest coneixement. Només demano, per tant, sentit comú, justícia i llibertat.
Doncs jo, els dos, el Josep Sánchez Cervelló i el Roger Heredia, us agraeixo moltíssim, de veritat, que en un dia tan especial, avui, en aquest 80è aniversari de l'inici de la Batalla de l'Ebre, hagueu volgut estar amb nosaltres, amb Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, parlant d'aquestes polítiques de memòria històrica i de la molta feina que, malauradament, encara queda per endavant. Gràcies per tota la feina que esteu fent, que és moltíssima, els dos, i amb gent que us acompanya, i encoratjar-vos a seguir-ho fent, i nosaltres us seguirem explicant sempre que puguem aquí a la ràdio. Gràcies, de veritat.
Un plaer, gràcies.
És un plaer, és un plaer.
Una abraçada, Josep, i per acabar, gràcies, dir que, Roger, que mentre tinguem salut, Josep, no pararem fins a fer justícia.
No pararem, al final, sí, senyor. Això està claríssim. Una abraçada molt gran.
Igualment. Igualment. Una abraçada.
Recordes quan ens passàvem hores xerrant a jocats plegant olives? Trobo a faltar les teves carícies, les teves besades i els teus somriures. Demà seré un poc més a prop teu. Molts diuen que anem a Serra de Cavalls. Els més grans diuen que aquest trajecte no té final. Demà no surtis al carrer, diuen que tronarà. Maria, dins de poc tornarem a ser feliços. Deixaran de separar-nos. 24 de juliol de 1938.